IB3 Ràdio, Societat Anònima, amb Toni Traveria.
L'amor és el millor que hi ha, excepte potser els entrepans de cuixot. És una frase de la pel·lícula La princesa prometida de l'any 1987. La primera part de la sentència ben segur que la fa seva el nostre protagonista d'avui, que ha tingut tota casta de vicissituds al llarg de la vida. Però probablement mai no havia estat tan feliç com ara, casat com està amb una dona força més jove que ell i exercint també com a pare de família. En contrapartida, el nostre convidat sosté que els dobbers no són el més important a la vida. De tot això i molt més parlarem amb en Fernando des d'ara mateix en el programa, que per cert avui, com podeu comprovar, té una durada reduïda. Benvinguts. Fernando, benvingut, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies, Toni.
Gràcies per ser aquí als estudis en directe. Tenim aquesta mitjoreta per conèixer la teva vida, de la qual començarem amb quatre traces, això, biogràfiques molt, molt resumides, aquestes.
Molt bé.
El perfil. En Fernando Palmasà, de 66 anys, que viu a Binissalem, sap perfectament el que suposa reinventar-se i començar de zero. De fet, ho ha fet dues vegades. Admet que les coses venen com venen. Format com a enginyer tècnic, va entrar molt prest en el negoci familiar, on va aprendre moltes habilitats de son pare. Amb 50 anys fets, va muntar un restaurant que va fer fallida per la crisi del 2008. El negoci de restauració va tancar el 2011, però aquell mateix any li va deparar altres coses molt millors. Es va casar, va ser pare i va començar a fer feina com a taxista. Parlam, és clar, d'una persona optimista, lluitadora, emprenedora i enamorada.
Idò, Fernando, ja coneixem aquest perfil breu de la teva vida. Sempre comencem la vida, clar, parlant de la infantesa. Com era en Fernando de nin? Era un nin rebel? Era un nin aplicat en els estudis, a casa seva? Com eres, en definitiva, com a nin?
Segons ma mare, era molt inquiet, molt truiós. De fet, ma mare, que nostra, no me'n podia contar. I en dos anys i mig me van xufar a les monges perquè no podia jo, era massa truiós. En els estudis, però, home, de petit, no me'n recordo, en les monges no tenc record, però supos que, bé.
Però menys sí. Passaves, no?
Sí, m'agrada. No, aprendre coses sempre m'ha agradat. Con la qual vull pensar que sí.
Uh-huh. Tots els nins han tingut, quan som nins, una idea de ser tal o qual professió el dia de demà. En Fernando, què es plantejava ser?
No tenia res prefixat, jo no recordo que tingués una idea fixada en què faria el dia de demà. Si és cert que a casa nostra mon pare venia maquinari d'obra pública, i de petit me fixava en la maquinari. De fet, quan passava un mecànic per casa nostra en l'estiu, m'apujava amb ell en el Land Rover a reparar maquinari per aquí i per allà. M'embrutava, ma mare després d'arribar a casa nostra diu: què fa aquest lot que se fica dins la màquina? O diu: jo què vol que li faci, senyora? En Tom Evan, nostre mecànic. Però m'agradava la maquinari, possiblement això és el que després, més endavant, me va fer estudiar enginyer tècnic mecànic.
Uh-huh. Després en parlarem d'aquesta etapa. En tot cas, els teus pares a què es dedicaven, Fernando?
Bueno, mo mare, en aquell entonces, com la majoria, era ama de casa, que amb quatre fills i mon pare ja tenia bastament, i mon pare era comercial, com ha dit, comercial de maquinària d'obra pública, i està la seva vida enfocada en el comerç. Uh-huh. Obra pública i olis d'automoció. També era majorista de Cansa.
Uh-huh. També, pel que tenim entès, Fernando, tu vas estar a prop de ton pare en el negoci de ben jovenet. Què en vas aprendre al llarg dels anys d'això, del seu mestratge?
Bueno, tot. De mon pare el vaig aprendre tot. Jo, de ben petit, home, en aquell entonces no has problemes que ara, que te diuen que els pares abusen dels fills i tal. Nosaltres trobàvem normal es per ajudar els pares a el que fos. Jo de petit, pues, en l'estiu, quan no hi havia classe, anava a obrir el magatzem perquè venguessin els de cansa dues bidons d'oli, com he dit abans, si passava un mecànic me ficava en so mecànic en el cotxe per a veure les màquines. I amb mon pare, per mon pare era una persona totalment dedicada en el tema comercial, era un comercial nato, era una persona molt apreciada dins el seu ambient per la seva seriedat, una persona de paraula, una persona antiga, una persona que mai fallava. I jo, qualque vegada que el anava, inclús en dissabte o en diumenge, a subministrar oli i puestos que li feia falta en aquestes fetges, però jo me ficava amb ell i només d'estar en el seu costat aprenies. És una persona que t'agradava estar en el seu costat perquè sempre aprenies alguna cosa.
I ara que ha passat temps, Fernando, que tenim una certa perspectiva per valorar aquestes coses que estaves tu al·ludint, quines són aquestes principals lliçons de vida que vas aprendre de ton pare?
Moltes, moltes. Evidentment, la seriedat principalment, les ganes de fer feina, una persona que mai posava un parà per fer el que fos en qualsevol moment, respectar les persones, els clients, no enganar mai un client, enganar és pan per hoy, hombre para mañana, això és una cosa que li sentia dir moltes vegades, diu, si enganes a Calcuta ja faran aviat, no és per què enganar, si no pot fer algo dius que no pot fer i punto. Bàsicament jo crec que és això, un valor, els valors que en aquell entonces se deien, que era una persona sèria, que val, i amb un principis que se respetaven.
Correcte. Abans d'aquesta pregunta darrera, deies també, parlant de ton pare, igualment, que ell tenia paraula, era una persona de paraula. Implica això, com deies, que hi feies aquest èmfasi, Fernando, que avui en dia, pel que tu coneixes, la paraula ja, com diu el tòpic, se les endú el vent, o què passa amb les paraules?
Bueno, mira, jo t'hi diré una cosa respecte a això. Jo quan vaig començar a fer feina dintre nostra, jo tancava negocis, siguent jove, sense firmar un pedido, simplement un apretón de manos. Una paraula d'un client i una paraula meva anava a missa. Mon pare, jo arribava a casa nostra, he xerrat amb aquest senyor i hem quedat d'acord d'aquesta manera i si has quedat així ja va bé. Avui en dia firmes papers i tornes a firmar i vas a un notari i en el final no serveix de res. Com la qual jo crec que avui en dia les paraules, per desgràcia, s'han perdut. S'han perdut aquest valor que hi havia de jo som en fulano i el que jo dic se respetarà, per desgràcia no.
Tu, Fernando, mantens la paraula perquè ens vas dir que avui series aquí a la ràdio i aquí estàs, les coses com siguin.
Vale, gràcies.
Ens deies també fa un moment que vas estudiar enginyeria tècnica. Crec que per lliure com va anar l'experiència? Quins records en tens d'aquella etapa?
Bueno, jo vaig acabar... Va ser el darrer any que la... Bueno, la sèrie, no, que tot l'estat se va fer curt de preu. L'any següent ja se va fer escou.
El preu universitari,
no? Universitari, correcte. L'any següent ja va ser escou. Entonces, en acabar el preu, jo m'ho vaig apuntar a una acadèmia que hi havia en Esquerra de Sant Jaume, a l'Acadèmia Cisneros, per estudiar enginyeria tècnica mecànica. Tenies que anar a examinar a Barcelona a l'escola de tècnics d'Esquerra d'Urgell, de fet de l'escola d'Urgell. Però ja vaig tenir un problema. I és que hi havia un professor, el professor de dibuix i perspectiva, que aquest home de que els que no anaven a la seva classe no provaven. I jo no era un bon dibuixant, també t'ho puc dir. I vaig veure que no tenia futur en aquella escola.
No hi havia res a fer.
No. I de fet, li vaig plantejar a mon pare... li vaig dir, jo no tinc, no veig possibilitat de continuar amb uns seus estudis, aquí el nostre fa feina, hi ha feina bastament per una altra persona, feia falta una altra persona, i li vaig plantejar deixar estudiar i posar-me a fer feina. Ell li va costar, és vera que li va costar prendre la decisió, però també era cert que feia feina una altra persona dintre nostra, especialment a la banda seva, a la banda comercial, i va decantar de que deixessis d'estudiar.
Estudiar, i vas començar ja de ple a fer feina en el negoci familiar?
Sí, vaig compaginar, fet servici militar de voluntari aviació en sa feina.
De voluntari?
Voluntari, sí.
Tenies vocació?
No, però és que era voluntari o forçós. Entonces, voluntari podies triar destino, con lo qual el destino jo triava a Mallorca, forçós no sabia sa on te podia tocar, podia tocar a la Corunya o vete a Sabre. I entonces, per això és que vaig triar fer lo voluntari per poder quedar aquí a Mallorca i vaig poder compaginar un poc la feina en so servei, que va ser, la veritat que va ser molt light el servei, que la feina que l'entonces era més perdes temps que no res, però bueno, se tenia que fer.
I a la feina, clar, el fer això, justament el treballar, el fer feina en un negoci familiar, no sé si implica que a l'hora de dinar o de sopar es continua parlant sempre de feina o no, se sabia discernir fins aquí és feina i després aquí comença la família.
En jo no, per un motiu, perquè jo he estat tot el dia de fora. Jo començava la jornada a les 7:30 des de matí, solia ser el primer a arribar a la feina, feia el que tenia que fer de despatx, agafava els meus papers i el que tenia que fer de fora, i molt de vespre es podien ser les 11 o les 12 a l'una d'en nit en tornar a casa nostra.
O sigui, tot el sant dia.
Tot, jo a l'oficina només passava de matí per replegar papers. Menys ja, més en vant, el negoci va anar cresquent, van començar a tenir que posar comercials a dintre nostre, llavors jo era coordinador dels comercials i ja feia més feina de despatx que... Però jo a casa nostra me veia en espel de casualitat.
Caram, és a dir, que estaves tot el dia
tot
a la feina.
Tot el dia en esquerra.
Vas començar a quina edat? És a dir, quan vas deixar els estudis i et vas incorporar ja
de
8, directament?
De 8 de 9. De 8 de 9.
I van ser dècades les que vas estar en el negoci familiar.
Sí.
Fins que un dia, crec, que Fernando, vas decidir canviar de rumb.
Així és. Va ser un canvi molt... Efectivament, el meu bon negoci, que havia, que era familiar, mon pare el duia durant molts anys, a poc en l'edat se va anar retirant i varen quedar en el negoci el meu germà major i jo. El negoci és vera, que gràcies a l'esforç de tots dos i de la voluntat de mon pare va anar cresquent, se va anar ampliant, i va arribar un moment que mon pare, per ser de compte, dic, va començar a deixar en mans dels dos fills el negoci. Què passa? El meu germà té dos fills, aquests dos fills se van anar incorporant a la feina, i era una mentalitat jove, una mentalitat de gent distinta, amb unes altres perspectives, una altra mentalitat que no encaixava massa en el que jo tenia com a valors. Valors de cara a la feina, no valors personals.
S'entén, sí.
Entonces, jo vaig veure que per allà jo començava a sobrar. I vaig tenir una sèrie de xerrades amb mon pare. Jo no podia fer res moralment sense el consentiment de mon pare. Ell veia la realitat, ell veia que els nens s'havien incorporat, que anaven amb una sèrie d'expectatives distintes a les meves, i jo li vaig plantejar el fet de sortir del negoci. I va donar visto bueno, i en el visto bueno de mon pare, pues, vaig partir.
Va ser aquesta una decisió traumàtica, Fernando, o dut a terme, entre cometes, amb certa normalitat? O amb dolor?
Per part meva, no. Per part meva, molt normal, en l'aspecte de que... Jo som una persona de cicles. Jo entenc quan un cicle s'acaba. Jo vaig ser, i ara sortim de lo que és, però perquè et facis una idea, vaig anar 25 anys de guia d'espart de la Mare de Déu de l'Esperança, d'en Marc, fins que vaig trobar que en els 50 anys físicament no estava en les condicions necessàries per fer la feina que tenia que fer. I li vaig presentar una carta de dimissió a la cofradia, dient que físicament pensava que no era la persona adequada per estar en el lloc que estava. Jo és una cosa que sempre tinc molt assumida. Jo, quan una cosa s'acaba. Jo crec que la feina que vaig fer a nostra va ser una feina molt positiva, molt, molt digna. De fet, tens la sort de trobar-me amb clients que te saluden, t'aprecien, i això és el més important, que la gent se'n recorda de ti, de tu, com una bona persona. Aquest cicle va acabar perquè entraven persones joves que lògicament tenien que estar amb el meu germà perquè eren els seus fills, i jo ja s'ha acabat i punt.
Començar una altra etapa.
Sí.
Jo, ara en parlarem, Fernando, d'aquesta nova etapa vinculada al món de la restauració, com escoltàvem en el perfil, però abans també farem un petit incís, farem un parèntesi, anirem a la publicitat i després coneixem aquesta teva experiència en el món de la restauració.
Hem de fer caixa.
Això mateix.
Societat Anònima. Toni Traveria.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid. una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
Demà, a partir de les 11:30, segueix en directe el Siagull Collerense. Segona jornada de la segona divisió femenina, on les del Coll d'en Rabassa cercaran la primera victòria a la Lliga Reto Iberdrola. A més, tota la segona divisió B amb l'Atlètic Balears, Penya Esportiva Santa Eulària, UD Eivissa i Poblense. Recorda, a partir de les 11:30, jornada esportiva apassionant a IBT Ràdio.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
He quedat que aturarien 10 minuts per hora ja i m'ho he oblidat jo.
El ventilador...
El ventilador és molt important.
I en ventilador no.
No.
Nosaltres sempre hem seguit el que ens ha marcat l'autoritat sanitària. Perdó.
Però un moig és com a famar.
Transterritorial, transsocial, moderna, culta, popular, feliç.
Mirem el món des d'una altra perspectiva.
Com se sol dir, mirem el món per un forader.
Per un forat, el món.
La Picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
A Caldià, 92.7. Societat Anònima, amb Toni Traveria.
I d'aquí continuem parlant amb en Fernando en el dia d'avui, en aquesta versió reduïda de Societat Anònima. I dèiem que creus en les etapes, en els cicles. Fernando, va acabar aquesta etapa en el negoci familiar i en vas començar una altra, dèiem, en el món de la restauració.
Sí, correcte. I a més, sense voler... No ho tenia pensat, com t'he dit abans, de què faria o deixaria de fer. Però va ser un cúmul de circumstàncies. Una, el fet de que jo m'agrada molt la relació amb les persones. Una altra, que pareix que no té res a veure, però jo crec que sí. Mon pare de jove va fer feina de camarer a un parell de bar d'un tio seu a Madrid. En molt ben jovenet, 14 o 15 anys, fins que va començar la guerra. Sempre m'ha agradat col·legiar dins la cuina. No tinc ni idea, però m'ha agradat. I després, el fet de que vaig trobar una casa un poquet típica mallorquina a Pòrtol, i si juntes tot això, després un bon dia assegut davant la casa, vaig dir, i per què no muntes un restaurant aquí? I me vaig tirar a muntar-lo amb moltíssima il·lusió. Vaig fer una reforma total i absoluta de l'edifici.
Quin any, per situar-nos un poc?
2006, 2006-2007, possiblement, sí, por ahí, por ahí. I el vaig fer molt de carinyo. De fet, vaig, a part de conservar coses típiques de la casa, hi havia una menjadora d'animals i una sèrie de coses més, però van incorporar sòtils anti-renou, perquè les sales, seient xerrant, no se molestés, la domòtica en tot el tema de sonido, electricitat i de més, solo radiantes, trispal mallorquí de test, se va fer molt de carinyo, la veritat és que està fet molt bé, molt bé. I a més van agafar personal de Redol, gent de Pòrtol, de Santa Maria, de per allà de vora, jo crec que en principi se va fer un bon equip, però això és el primer any que vàrem obrir, devia ser el 2008 o 2009, sí, però va anar molt bé, la veritat és que va molt bé, però després va entrar la crisi de cap, el banc que tenien nosaltres tot ficat a dins allà, que era la caixa, no va voler tenir la paciència que ara tenen, que ara tenen els bancs, que ara s'ha d'agrair aquest impuls tant del govern com de les entitats bancaris d'ajudar a les empreses a poder comptar, però aquesta vegada no hi havia aquesta voluntat. I el banc se va quedar tot. Se va quedar restaurant, que a meva, totes les dobles que tenia, i jo me vaig quedar amb una mà davant i una mà darrere.
Tal qual.
Tal, així com t'ho dic.
Ostres. I així com la primera decisió d'abandonar, de deixar el negoci familiar, va ser feta, com ens deies, sense dolor i conscientment, malgrat que era això, el negoci familiar, en aquest cas, Fernando, supos que un s'ha de sentir com a mínim frustrat, decebut, enfadat, no sé com.
Bueno, pues si te som sincer, no.
No?
No. No, perquè jo a Nardobel li ha donat sempre un valor molt relatiu, molt baix. perdó, els vets se fan i se desfan, els atents i els deses de tenir. Jo el que sempre m'ha mogut molt més és la relació de les persones. El tema del contacte amb la persona, que una persona puguis confiar en ella, no puguis confiar, això per jo és molt més important.
De paraula, el que dèiem abans, una persona de paraula.
De paraula. Uh-huh. I entonces, dins aquest impàs de la debacle del restaurant, perquè va ser una debacle total, i que te llevin algo teu de ses mans, però bueno, que és una cosa que dius, no sé mai si tornaré a tenir o no tornaré a tenir.
Uh-huh. Però hi vas deixar molts adobbers allà, a part d'esforços, il·lusions,
sí,
tot el patrimoni, pràcticament, no?
M'estim no dir sa quantitat perquè no diguin que aquest és un fardón, però era molt d'adobbers. Uh-huh. Però sí, i era un capital molt important. Però vaig tenir la gran sort de que en aquesta època de deixar tot el restaurant, de, bueno, que tot ell, tot ja vinc de ser mans pràcticament, vaig conèixer a Maria Magdalena, la que ara és la meva dona. I amb aquesta persona, pues, tens el que te deia. No tens dos bés, però tens una persona. I amb això, tot el que haguessis pogut perdre era poc. No m'importava absolutament res per mer el fet de tenir al meu costat la persona que tenia.
Caram, que es diu aviat, és una frase molt, molt contundent i molt, això, molt forta. Perquè què t'aporta la Magdalena, la teva dona, a la teva vida? Supos que moltes coses, i la majoria positives, Fernando, o no?
Si s'ha de resumir amb una paraula, és una paraula molt simple. Tot.
Caram.
Tot en l'aspecte de que jo m'havia separat feia 15 anys, entonces havia viscut una època de 15 anys amb una sèrie de relacions, però no unes relacions que diguessis he trobat la meva persona i de més. I de repente te trobes una persona que veus que t'estima de veres, no t'estima pel que tens, perquè no tenies res, tot el contrari, tenies deutes i tenies... No tenies res en poques paraules. Entonces tens una persona que t'estima per lo que ets, que s'entrega totalment, que no li importa la diferència d'edat, de que un moment determinat jo no tenia fills i ella va voler portar un fill nostre, que és una cosa que dius, bueno, això ja és el màxim que una persona te pot donar, no?
Mm-hmm. És a dir, tu sempre havies volgut ser pare?
No, en realitat no, Toni. No és una cosa que en su moment, o quan tenen moments, sí que varen luchar per tenir-lo, però jo donava per fet que ja no en tindria. No és una cosa... Va ser ella que va dir, i per què no miran de tenir un fill, tal? Jo sempre he dit la broma, dic, home, la feina bona la faré jo. Tu tindràs s'embaràs, s'espart, s'esportpart, tal, igual, no? I una persona que, a més, li fas veure que jo me sabia greu, que ella tenia que passar per aquesta pas, que és dolorós, evidentment. Després te ve la recompensa del nin que surt. Però tot l'altre és dolorós per la persona que el passa.
Ni tu ni jo mai no ho sabrem prou, crec.
Voldria més no saber prou. Però, gràcies a Déu, va ser un embaràs relativament bo, el part va ser boníssim, i va sortir una persona encantadora. Que això te dona tot. Bueno, jo sempre dic que per davant de tot et se dona. Després, els fills. Sense se dona no hi ha fills. Hi ha gent que posa els fills per davant de la dona. Jo no veig aquesta... Jo... Els fills és una cosa que ve darrere. Si no haguessis tingut la dona, no haguessis tingut fills.
I ara, després de passar per aquest tràngol de quedar, com deies, literalment amb una mà al davant i l'altra al darrere, per mort del restaurant i la crisi que va provocar la seva fallida, a pesar d'això, dic, i fent ja com a taxista, que és la nova etapa que també professionalment amb la teva dona heu duit a terme, estàs en el teu millor moment de la teva vida, podem dir-ho així, Fernando, o un dels millors? Et sents feliç, en definitiva?
No, feliç, sí. Jo sempre... Jo soc una persona feliç. Tens la sort de que amb molt poc me conformo. I ara, més que mai, tens una dona que no la podries esperar, tens un dels fills a casa teva, tens família, tens uns amics, tens feina... que avui en dia tenir feina és una sort.
Quantes hores has de fer com a taxista ara mateix?
En teoria,
quan no, pots fer feina, clar.
En teoria no se pot dir això, perquè només pot fer 8 hores. Però en feim un porquet més de 8 hores, sí.
És a dir, la llei marca aquestes 8 i...
Sí, però en feim un porquet més. En realitat, saps que fan falta per intentar dur a casa teva un jornal.
El que dèiem, que els dubbers, es deies, no són importants, però evidentment serveixen per viure i per tirar endavant, no?
Correcte. Jo, el que t'he dit, jo no hi havia donat importància mai en els dubbers. Ara li donc per sa família. Perquè el que vols és que la família tinga el necessari per viure. Te sabria greu veure la família en necessitat. Si no fos per això, jo particularment no...
No té més valor.
No.
Van i venen, pel que deies abans. En canvi, els bons amics, aquests no van i venen, sinó que es queden. I crec que tens algun amic molt rellevant al qual volies fer alguna referència.
Correcte. Sí, jo a mi la vida te posa persones davant... que uns són amics, jo per exemple tinc molt bona amistat amb els companys de la Salle, amb els companys des de Port, que ha fet de Port en distintes entitats i tal, i això queda com a amistat. Però hi ha un punt i a part amb aquest aspecte de les persones que estan per damunt de lo que són l'amistat en si, que estan per damunt fins inclús de lo que és un familiar. Són persones que sense cap necessitat, sense que tinguin per què fer-ho, estan en tu. Veus que aquestes persones t'estimen? Diu, perquè m'estimen? Doncs pues no ho sé, però m'estimen.
Algun mèrit deus tenir tu?
No, en aquest aspecte mai he estat una persona que se carregui de mèrits, més bé, me considero una persona molt faltat de mèrits. No, no crec que sigui per això.
Jo com a mínim que... una persona de paraula sí que ho ets.
Això sí, això m'agradaria.
No, no, que no és poc, que no és poc.
M'agradaria que quedés. Pues aquestes persones que veus que estan i t'ajuden en coses que mai podràs tornar a les ajudes que te fan, aquestes persones, la veritat és que estan en un àmbit molt per damunt de l'aquest amistat. Nosaltres, gràcies a Déu, tenim la sort de tenir en Ejero i en Miquel Àngel, ja t'he dit, no com a amics ni com a família, sinó no, és que no sé quina definició te podria donar amb aquest aspecte, però l'únic que saben perfectament és que els estimam amb locura, que qualsevol cosa que vulguin no es tenen, però és això, és un àmbit que no se pot considerar amistat. És molt superior.
Ja ben bé la recta final, Fernando, que tindríem molt per parlar de la teva vida, que has estat això amb molts episodis diferents, sempre viscut amb optimisme, com ens deies. Fem un exercici de futurologia, encara que mitjà termini. Com et veus, mitjà o llarg termini, d'aquí 10 anys, com es veu en Fernando?
Si te són sincer, no tenc idea. No tenc idea perquè no sé demà què passarà, com la qual imagina't d'aquí 10 anys. Però... No, a més, estem vivint unes circumstàncies que veus gent molt necessitada, gent molt tocada. Però, bueno, de cara en el meu futur, pues me veig fent feina fins que pugui, fins que la salut me deixi per ajudar la família. Me veig amb una persona que sempre estira en la família, evidentment, amb els amics, amb aquestes persones que no s'estimen. I quan ja tingui que deixar la feina, pues viure. Que no és poc.
Que no és poc, això mateix.
Viure.
Idò, avui hem viscut part de la vida, valgui l'expressió, la redundància, d'en Fernando, radiofònicament parlant, amb la seva companyia aquí in situ als estudis. Per tant, Fernando, mil gràcies pel teu testimoni, llarga vida i, com sempre, com estàs ara, ben acompanyat.
A tu, Toni, que tinguis molta sort.
Gràcies, això, i per la teva companyia avui. Nosaltres ens acomiadem, idò, fins dissabte que ve. Gràcies també a un amic que és igualment company d'aquesta casa, el realitzador tècnic, en Miguel Soler. Gràcies, Miguel. I també a tota l'audiència, emplaçar-vos, com dèiem, en una nova entrega de Societat Anònima, que arribarà puntualment a la seva cita dissabte que ve a les 3 de l'hora baixa. Adéu-siau, fins la setmana que ve.